42 anys de mitjana, és un home, normalment, perquè en el 85% de les persones que venen són homes, que això és un fet també que ens fa reflexionar, doncs, el fet de la falta d'accessibilitat que encara tenim respecte a les dones, i sol ser gent, diguéssim, en situació d'exclusió social, sense feina, sense recursos, amb conflictivitat familiar, bé, tota una sèrie de casuístiques o de temes, diguéssim, de vulnerabilitat.
Continua sent difícil per les persones que tenen aquestes addiccions de trucar a la vostra porta? És a dir, són persones que quan decideixen fer aquest pas ja fa molt temps, diguem-ne, que mantenen una relació amb una droga com pugui ser la cocaïna, per exemple, o que ja faci temps que arrosseguin problemes d'alcoholisme?
Sí, diguem que sí, perquè normalment el que nosaltres farem, diguéssim, del temps de consum problemàtic que hi ha hagut quan la persona es decideix a fer el pas, depèn de la substància, però pot estar en els 15-20 anys. Clar, i això què fa, no? 15-20 anys d'un consum problemàtic, doncs són, vaja, un recorregut molt llarg, i això fa, diguéssim, que els problemes associats al consum, siguin a nivell de salut mental, de salut física, i tota aquesta exclusió social que parlàvem, s'hagi anat incrementant al llarg dels anys.
És sorprenent, segurament, també, no?, el fet que hi hagi aquesta situació. Ho dic perquè també quedava reflectida, per exemple, en l'informe que presentava la setmana passada la Generalitat, que el fet d'estar en una situació econòmica complicada, per exemple, no?, en una situació d'exclusió social, continua sent, a vegades, també una porta d'accés i de consum de drogues, no?
Sí, a veure... Nosaltres atenem a tot tipus de persones, diguéssim, les que tenen millor posició
econòmica, evidentment, sí.
I les que no. Però sí que és veritat que bona part de la gent que atenem doncs no tenen bona posició econòmica, potser perquè tampoc es poden pagar un tractament que en altres ocasions de serveis criats que és més car, i rebem molta gent, diguéssim, d'aquesta que parlaves, no? Sí que és veritat que normalment, doncs, amb altres sèries de problemes socials, doncs les drogues també, les addiccions també hi van associades, també ho veiem.
Un missatge, si és que es pot trobar, algun missatge en positiu del que està passant, i evidentment que hi és, de la feina que feu, però potser una de les coses que es pot explicar en positiu per les persones que puguin tenir un problema d'addicció a les drogues com la cocaïna o l'alcohol o el cànnabis, és que són addiccions de les quals se'n pot sortir.
Sí, evidentment, és clar que se'n pot sortir, i per això hi som, si no, no hi seríem, i fa molts anys que hi som, i que estem ajudant a moltes persones que se n'han sortit. I a veure, quan diem que augmenten les demandes, doncs això crea una certa alarma, no?, i ho veiem com una cosa negativa, però podríem girar-ho i també veure-ho com una cosa positiva, perquè, com dèiem, el fet de fer el pas de demanar ajuda ja és molt important, perquè és molt difícil, perquè són molts anys, perquè hi ha molts problemes darrere, la família... Són una problemàtica molt gran, no? I, diguéssim, el fet només de demanar ajuda també ho podem veure com una cosa positiva, perquè és el principi, diguéssim, del camí, doncs, per en sortir-se'n.
Malauradament teniu també cada vegada més gent jove, és a dir, gent que estigui al voltant dels 20 anys, per entendre'ns. Tu em parlaves, la mitjana seria un home, segurament rondaria els 42 anys, no?, per entendre'ns quan fa una mica el perfil, però si ens fixem en els joves també acaben trucant a la vostra porta?
No tenim tants joves com adults, vull dir, numèricament no podem dir que en tinguem tants, però també en tenim. També tenim a través d'un programa que és el Projecte Jove, que és per adolescents i joves de 13 a 23 anys, doncs atenem aquesta part de la població, que es diferencia, diguéssim, de la població adulta, sobretot per la substància de consum.
Perquè que seria?
La substància majoritària és el cànnabis.
El cànnabis.
En aquest cas. I la majoria de casos venen per cànnabis. Tot i que aquest últim any hem destacat que també han augmentat els casos d'alcohol i els casos de pantalles.
Els casos d'alcohol i els casos de pantalles.
Sí. Volem seguir destacant que el cànnabis és la substància majoritària. Perquè així ho ha sigut des de fa molts anys i ho segueix sent més o menys en la meitat dels casos. Doncs ara és la meitat dels casos i fa uns anys era el 70% i aquests últims dos anys sí que hem vist, doncs, que l'alcohol, sobretot en el que és segment de joves de més de 18 anys, diguem, per tant, ja són adults, i les pantalles en els que són menors d'edat, de 13 a 17, han augmentat un lleuger increment o un increment significatiu.
Ara que...
No, haurem de veure els propers anys si això es manté o no, o si ha sigut un fet puntual a causa d'aquesta excepcionalitat d'aquests dos últims anys, ho haurem de seguir.
Clar. En relació amb el cànnabis, per què una persona que pugui estar al voltant dels 20 anys, per exemple, truca a la vostra porta per una addicció al cànnabis? I són joves que han detectat que els passa què, no sé si és la família els que aconsegueixen que vinguin cap aquí. I què porta un jove que consumeix cànnabis amb només 19 o 20 anys a trucar a la vostra porta?
Doncs, no, com tu deies, normalment, en la majoria dels casos, sol ser la família. Pare, la mare, altres familiars, doncs que detecten que hi ha un problema amb els seus fills i són ells els que truquen, diguéssim, i els fills venen de la mà dels pares. I normalment hi ha un problema doncs, amb el cànnabis o la substància que sigui, però, diguéssim, és una situació multiproblemàtica, de fracàs escolar, de relacions de conflictivitat familiar, d'aïllament social, conductes sexuals de risc. Són una sèrie de factors on el consum també hi és, però no deixa d'haver-hi doncs, una sèrie de factors que el consum és un mes.
Entre els joves hi ha una baixa percepció del risc del consum de cànnabis?
A veure, clar, això no sabria dir no, si és una cosa entre els joves o de vegades també entre els adults, no? Que seria un altre debat, però clar, entre els joves hem de pensar que també diguéssim, és l'edat, no? I és lògic, diguéssim, el fet de provar substàncies, i nosaltres el que fem doncs, és intentar donar les eines perquè ells vegin els riscos que té, que pot tenir consumir certes substàncies.
En Jordi Febes, el director de l'àrea de gestió i comunicació del projecte HOME, i aquest matí també ens ha acompanyat al matí a Ràdio Estel. Moltes gràcies per ser-hi, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bon dia.
Molt bon dia. Passant 8 minuts ja pràcticament del punt de les 9 del matí, farem una pausa per la publicitat i en seguirem parlant de tot plegat. Avui, en temps de tertúlia, al matí a Ràdio Estel, amb l'Ivan Guera, amb el Xavi Barrena i amb el Carles Fernández.
Ràdio Estel.
La nova Ràdio Estel estrena nova app. Ràdio Online, podcast, els programes i seccions a la carta, la graella diària, descàrregues i molt més. Tant per Android com per iPhone, en directe o quan tu vulguis. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. Més continguts que mai amb la nova app de la nova Ràdio Estel. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratorios Mind et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
cobrim aquest temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estela. Aquest matí amb l'Ivanguera. Com estàs, Iva? Ben tornada.
Oh, hola, bon dia.
Molt bon dia. Xavi Barrena, com anem? Bon dia.
Bon dia.
Carles Fernández, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bon dilluns a tots tres. Va, que arrenquem una altra setmana. Aquesta setmana ens portarà el mes de juliol. Hi ha gent que veu que ja fa baixada i d'altres que els fan encara una mica de pujada. I això anirà llarg, però...
Però ja hi som.
Ja hi som. Ja hi som. 27 de juny. Aquest dilluns, d'aquí a una estona, parlarem amb l'advocat José Alonso Sánchez, que és el portaveu de l'Associació per Drets Humans de Melilla, per parlar del que ha passat aquest cap de setmana amb les imatges que arribaven esfereïdores amb aquesta situació tràgica. 37-38 persones mortes, segons les ONGs, més d'una vintena, segons les dades oficials. Avui parlarem amb ell perquè ens expliqui què és el que ells han pogut constatar que hagi passat i quina és ara mateix la situació allà. De seguida en parlarem. Abans, ara estàvem escoltant en Jordi Feu i el doctor Colom. Clar, jo ara pensava... les dues grans substàncies més consumides a Catalunya són l'alcohol i el cànnabis. A més, hi ha aquest problema afegit, diguem-ne, amb la qüestió de la cocaïna. L'alcohol és una droga legalitzada. El cànnabis s'ha anat discutint, s'ha discutit més d'una vegada si s'havia de legalitzar o no, des d'un punt de vista del consum. De fet, ara al Congrés hi ha aquesta discussió. Clar, després mires aquestes xifres i entens que hi hagi aquestes reticències entre uns i altres a dir, bueno, i això com ho regulem, no?, finalment? L'accés a aquestes substàncies que després et diuen els que hi treballen cada dia, bueno, és que són les que ens acaben portant més problemes. I és així des de fa molt de temps, Iva. Però sí, molt de temps.
Absolutament. I a més, les dues, perquè jo crec que tenen una vessant molt perversa, que és aquesta presumpció de certa innocència en el cas de l'alcohol i del cànnabis. L'alcohol perquè està molt interioritzat socialment, el cànnabis perquè no es percep com una droga perillosa i cada cop ho és més. D'una banda, perquè cada cop hi accedeixen més els més joves, i d'altra banda, perquè si parles amb responsables policials, que ara amb tota aquesta onada de notícies que hem tingut dels cultius de cànnabis que s'han multiplicat a Catalunya perquè ens hem convertit en exportadors, t'expliquen que per tot el procés de modificació genètica que s'ha fet de les plantes, són molt més estupefaents, molt més efectives, tenen molt més contingut de droga del que era fa 30 anys. És a dir, que els pares d'adolescents probablement no ens adonem de fins a quin punt és perillós, molt més perillós ara que fa 20 anys, fumar-se un porro.
Ah, deia el Joan Colom, hi ha una certa associació que t'estàs fumant un producte natural.
Sí, no? I no només... Oh, sí, clar, és natural.
No, sí, sí. No.
Però no deixa de ser estar consumint per diversió una droga. És com si per diversió estàs consumint pastilles antidepressives. I no tenim aquesta percepció. I això es trasllada a com tractem les possibles addiccions o simplement l'ús d'aquestes substàncies als nostres fills. I jo crec que això és molt perillós.
Xavi.
Jo diria que som hereus i culpables de nosaltres mateixos, no? Vull dir, els dos anys 80, amb l'heroïna per tota Europa, produint una sèrie de conseqüències socials i fins i tot urbanes en els barris de les ciutats, es va fer aquella distinció entre drogues dures i drogues toves. Amb la qual cosa, això que s'ha anat perpetuant, les drogues toves eren com acceptades socialment, les drogues dures, no diré que han desaparegut, però crec que la incidència de l'heroïna avui dia, evidentment, no és la que hi havia als anys 80, si més no, jo no ho percebo. I llavors s'ha donat certa pàtina de reconeixement a aquestes drogues toves, especialment el cànnabis. I, de fet, jo crec que el consum de cànnabis està molt, molt extès, molt més extès que fa 40 anys. Fins i tot està, com no et diré reconegut, però vull dir, la gent que en consumeix et pot discutir fins i tot que sigui una droga, i llavors al·ludeix a l'alcohol, al·ludeix al tabac, al·ludeix a aquelles drogues que sí estan regulades i per als quals l'Estat obté un benefici a través dels impostos, i et canvien del tema, et canvien la discussió, no? Però és evident que tota substància estupefaent té afectació al cervell, i jo, per exemple, jo ignorava que el cannabis avui fos bastant més agressiu que el de fa 40 anys. Vull dir, és una cosa que jo ignorava. I ja no vull pensar, pues, altre, no? La resta de la societat que no viu en un diari, quin grau d'informació té.
El tema del cannabis, abans tot venia de... Tot venia de Marroc, diguem, que venia en format xocolata, amb les pastilles, i ara es cultiva aquí. I es cultiva la marihuana. Qualsevol que vingui de fora. Jo l'altre dia parlava amb un turista. Es pensava que estava legalitzat el consum de marihuana. Li va sorprendre. Estava a Barcelona, és veritat, però jo, vaja, anar pel carrer, suposo que no sóc l'únic, però anar pel carrer i sentir l'olor de la marihuana és, diguem, gairebé tan quotidià com el del tabac, m'atreveixo a dir, almenys, a determinades zones.
No, però no només l'olor, no? Vull dir, fins i tot, vull dir que no hi ha cap pudor, diguem-ne, per consumir-lo, per preparar-lo,
Que, diguem, no? L'olor és molt delatora, perquè hi ha altres consums que no et delaten, no? Però aquí l'olor és molt delatora. Jo, al costat de casa, tinc un club de consum d'això que es diu club privat, o no sé com se diu, que depèn d'on bufa el vent... Escolta,
no és tan privat, festival. No?
Llavors, això només hi ha dues maneres de resoldre-ho, que ho sabem, que són més velles que caminar. Una és la pedagogia, l'altra és el pal. Ja està. Per tant, doncs, jo crec que el botellot, s'hi ha d'insistir molt, i no per ser repressor, no perquè la gent jove no s'ha de poder distreure, no perquè, sinó perquè és l'inici. És l'inici. I aquest inici hem d'intentar que sigui el més complicat possible. El més complicat possible. Però tots estem tips de veure xavals joves amb bosses, diguem, verdes, i no verdes, i de supermercat, doncs que s'ajunten amb un... I parlem, si volem, de les entrades, de les entrades, del que sigui. Però aquest control s'ha de fer. Aquest control s'ha de fer. I no
pot
sortir...
Però hi ha algunes qüestions que
perquè,
són...
Perquè... I el de la marihuana, jo crec, o sigui, aquí, que estem en un procés de cultiu i de narcotràfic creixent a nivells top d'Europa, on tenim xarxes organitzades que estan vinguent, on estan entrant armes mai com mai a la vida n'havien entrat per protegir això, on ja hi ha morts per protegir aquestes plantacions, on s'estan fent robatoris entre narcotraficants, diguem, molt pujats de to, etcètera, etcètera, etcètera. Això és un aspecte, que és la part delinqüencial. I l'altra, la del consum, que de veritat, que jo... És que l'altre dia no sabia com rebatre-li a aquella persona amb la que jo parlava, que em deia, perdona, però és que jo pensava que estava... I el vaig, entre cometes, recriminar, perquè estava a la taula del costat de la terrassa on jo m'estava prenent, diguem, una cervesa, i no, hi havia posat una quantitat allà de... Era una festa, allò, saps? I vaig dir, hòstia, mira, intento ser, però... Diu, però que no ho puc fer. I clar, em va desarmar. Sí. Va desarmar perquè em va dir, diu, perdona, jo porto uns dies aquí a Barcelona i primer, que localitzar-ne per consum està tirat, diguem, o sigui, no és anar a l'estanc, però gairebé, i segon, que arreu on vaig, tothom en consumeix, és vull dir, que no... I és cert. I és cert, no li vaig poder rebatre. Perquè quan li vaig dir, em va mirar amb una cara dient, doncs teniu unes normes que les feu complir i...
Bueno, és que segurament jo crec que d'entrada... si alguna problemàtica ja és aquesta. És a dir, tu pots fer molts debats filosòfics, diguem-ne, sobre l'accés o no l'accés, la compra o no la compra, però hi ha dues lleis, diguem-ne, que fins on no sé, estan en vigor, diguem-ne, que és que en principi no n'hauries de poder comprar de marihuana, perquè no és legal, i en el cas dels menors, d'alcohol, no hi podríem poder accedir. I no em consta que sigui complicat cap de les dues coses, diguem-ne. I això ja hi ha lleis. A Barcelona, per exemple, recordo que va ser l'any passat que va sortir una roda de premsa, crec que la va fer el Jaume Collboni mateix, que va sortir a explicar que l'Ajuntament vigilaria i que faria controls a les botigues d'aquestes que obren 24 hores perquè no hi hagués... No? Que sí?
Sí.
Vull dir que hi ha una sèrie de mecanismes...
I la prohibició d'horaris de venda, no? Però no està funcionant. Claríssimament no està funcionant. I, a més, això s'ajunta amb la percepció social de que no és un consum dolent.
Que és la clau.
Que és el gran problema, perquè al final, si l'accés és fàcil i no hi ha penalització social, vol dir que ja ho tens aquí mateix. Per exemple, en el cas del cànnabis, a més, s'ajunta tot el debat dels usos medicinals del cànnabis, que encara li donen una pàtina de més saludable, entre cometes, que l'alcohol. O sigui, l'alcohol, tots sabem que l'alcohol és una substància estupefaent i és dolent. El que passa és que tenim associat aquest consum social de la copeta de vi, no passa res. Però, en el fons, tots som conscients que té conseqüències. Però el cànnabis, si a sobre estàs parlant de legalització perquè és una substància medicinal, Àngels Castilla, i clar, vull dir, és el que deia abans, els somnífers també són medicines, però no es pot fer servir de qualsevol manera, perquè són medicines per tractar una malaltia. El cànnabis es fa servir de manera medicinal en casos molt concrets de malalties molt serioses, però no és una festa.
Per
pal·liar el dolor. Clar, i aquesta part de, en casos molt concrets, per malalties molt greus, per pal·liar el dolor, ens la saltem.
A més, el que deia abans, no? Les drogues dures eren unes drogues que et treien d'aquest món i et portaven a un altre, no? En canvi, les toves, o les úniques que hi ha ara, bueno, no sé si les úniques, però les que estem parlant, el que fan, en tot cas, és potenciar els teus moments d'oci i diversió. Llavors, els teus... Quan s'arrela la idea de que quan tu i els teus amics prens cannabis o prens alcohol, tu passes millor que si no hi ha cannabis o no hi ha alcohol, o les dues coses, ja està, ja has begut oli. Ja està. Perquè saps que sempre hi ha un... Tu passaràs millor d'aquella manera, amb la qual, a més, si és un ús social que tothom en pren, no hi ha sentiment de culpa personal ni sentiment de transgressió personal. I això, Àngels Castilla... Que...
A part que, clar, jo la pregunta que passa... que me la faig, quan mires aquestes dades, i dius, escolta, mira, què ens serviria, per exemple, legalitzar el cànnabis? És a dir, si l'alcohol, que és legal, és la droga més consumida, seguida ja del cànnabis, què ens aportaria legalitzar-lo, el cànnabis?
Absolutament res. Bueno, sí, que...
Hi ha experiències,
Que l'estat ingressi...
Hi ha experiències, i tampoc han resolt el problema, però hi ha llocs on està permès, algun estat americà, algun estat europeu, però a veure, també, diguem, això és in illi tempore, diguem, quan encara just van baixar de l'arbre, ja començàvem a mastegar fulles i coses, perquè hi ha alguns, fins i tot alguns primats ho fan, Vull dir que això, ara, d'aquí, bueno, és el nivell, no?, el nivell que acaba provocant el clic, no?, clar, ara et faré allò demagògic, no? Allò tan fantàstic de dir, és que les companyies de tabac i introdueixen uns elements específics en el tabac perquè creï addicció. O sigui, doncs li diem a aquestes empreses que això no ho poden fer. Llavors, tot plegat salta, no? Jo insisteixo, no està resolt enlloc. No podem anar a la llei seca perquè la llei seca vol dir morts directament. Això també s'ha provat alguna vegada en alguns llocs. I anar a la tolerància total, per mi, té molt de risc, moltíssim, però sí que crec que ens hem d'acostumar, a fer una part pedagògica molt potent i l'altra a ensenyar més el bastó. És que aquest punt de tolerància no és per ser reaccionari, O sigui, bueno, que cadascú m'interpreti com vol, però no ho dic des del punt de vista és que això no es pot fer. No és tant no es pot fer, és que un xaval de 13, 14, 15, 16 anys que regularment consumeix de manera abusiva alcohol, que a més consumeix de manera regular tabac, que a més de manera regular consumeix cànnabis, i que de tant en tant té experiències amb la cocaïna, doncs, escolta, és un còctel xungo. És un còctel xungo. Llavors, i no és estrany trobar un xaval de 16 anys o una noia de 16 anys que en una nit de festa hagi consumit alcohol, hagi consumit cànnabis i hagi consumit tabac. O sigui, no estic dient, crec, vaja. No sé, qualsevol que bellugui una mica o tingui... No és un... és que estàs exagerant i estàs agafant l'excepció. Jo diria que aquesta s'acosta molt a la norma. I llavors els altres afegitons cada vegada serien més excepcionals, no? Però aquest còctel és el que hem d'intentar que arribi més tard. Sí. Això voldrà dir que ho resol... No. Jo crec que no resol... El senyor Colom, amb carinyo, però ja hi era abans de la Generalitat, diguem, com que diu.
Sí, sí.
Vull dir, és l'alt càrrec que més ha aguantat, i a tots els governs, i a l'expert més expert. I lamentablement, doncs, té molta fe, diguem, perquè és un home amb molta constància acreditada, diguem, i continua donant pals, no? Hi han coses en les que s'ha pogut, certament, com deia el Xavi, no? Pues el tema de l'heroïna és veritat que està tornant, però no està als nivells que estava. És veritat que en aquests... Però n'hi ha d'altres. La marihuana, per exemple, de 5 anys ençà, sí, ha fet un salt brutal. Brutal. I legislativament estem allà mateix. Llavors,
a més,
no pot ser que legislativament estiguem allà mateix quan tenim... Allà, els Mossos d'Esquadra ja detecten les plantacions amb drons. És que ja és com anar a buscar camps de panís. Doncs en lloc de buscar camps de panís, van a buscar camps de marihuana. No és raonable.
És que, a més, la marihuana té un cert consum entre els joves una mica diferencial, perquè així com l'alcohol està directament associat a la festa, la marihuana, i més aquesta marihuana d'avui en dia, que és molt més aletargant, té un s'associa amb un comportament evasiu que està molt associat també a l'increment de les malalties mentals i els problemes psicològics. És a dir, l'alcohol normalment serveix per anar de festa. La marihuana cada cop més serveix per evadir-se fàcilment, i a més és el que deia el Carles. Si el consum i la producció per un mateix està permesa, ja estàs allà mateix. Perquè, en el fons, està molt poc més regulat que l'alcohol. Mm. Per un nano de 16 anys hauria de ser tan difícil accedir a la marihuana com a l'alcohol, i de fet ho és. No n'hi hauria d'accedir a cap dels dos, i pot accedir amb molta facilitat.
Jo aplicaria també una mica el principi de realitat, és a dir, no ho aturaràs, això, no, amb una prohibició total, no pararàs l'aigua amb la mà. Per tant, jo crec que el que cal és, primer, acabar amb aquesta fama, o aquesta bona fama que tenen certes substàncies. De fet, tenim exemples com amb el tabac, s'ha revertit la imatge que la gent tenia del tabac, no et diré poc temps, però bueno, s'ha revertit.
Doncs van haver de prendre mesures que eren... impensables.
Però
es van prendre,
No, i ara veus sèries i pel·lícules dels anys 70
i flipes.
I veus dos tios fumant en un avió i dius, què dius? I suspenses, jo ho he vist,
però,
això.
En canvi, Xavi, a totes les sèries que pots veure a qualsevol plataforma, que siguin, diguem, americanes i fins i tot també europees, quan arriben a casa es prenen una copa de vi.
Sí. I a l'oficina, si són de Texas, un got de whisky.
Llavors, bé, no passa res, o sí, perquè es quotidianitza, no? Es quotidianitza. Evidentment, només es pren una copa. Clar, si prens una copa, no passa res. Això és així. Però és, diguem, fins i tot a la sèrie més moderna i més total i més, ostres, la que tothom està esperant, és com una... Això... Ostres, disculpa, la interrupció, però durant una pandèmia m'ho va comentar un productor de vi. Diu, ens han salvat les sèries americanes. Diu, perquè el consum de vi s'ha incrementat als domicilis. S'ha incrementat als domicilis. Llavors, perdona, que t'he tallat.
No, estava pensant aquí que em sento culpable, ara. Jo vaig ser d'aquests.
Però, clar, el tema és que precisament això, no?, arribar a casa, relaxar-te, tal, obrir o una ampolla de vi que tens oberta i prendre't una copa de vi, doncs, escolta, fins i, no sé, no diré saludable, perquè llavors els sanitaris se'n tiren a la iugular, però vull dir, no hi ha res a dir, però quotidianitzar-lo... Jo era menut, i a casa de tots els meus amics, i a casa meva hi havia un porró de vi sobre la taula.
Sí. Sempre.
I per berenar, vull dir, els meus amics i jo, algunes vegades, pan vi sucre, però sucat, a més, sí, quan feia fred. I no, allà no feia fred ni feia res, amb calça curta el mes de febrer cap al carrer.
I peres amb vi.
No?
Però ara que al final estem en una societat, diguem-ne, que totes les festes estan associades a beure i cava, tots els vermuts estan associats... Bueno, de fet, tenim una societat acostumada, diguem-ne, a fer el vermut, no?, i que acompanyar-ho amb una cervesa o no sé què. Vull dir que al final tenim una tradició social on l'alcohol és omnipresent.
Els esports publicitaris depèn d'una cervesa o un vi, ostres, ets el més guai del món. I a més és on te vols estar, que és a sobre un bar.
Sí, sí. El que passa és que era un consum diferent, eh? Era un consum de vi o d'alcohol diferent, sí, al que es fa ara. O sigui, ara l'entrada al consum d'alcohol dels més joves, dels adolescents, és directament anant a l'extrem, els licors més forts, i de cop no era el que va explicar el meu pare, que a partir dels 12 anys el seu avi ja el diumenge els hi feia veure una copa de vi. No els hi permetia, els hi feia veure.
Llavors, jo, per acabar el que deia abans, jo establiria molt clarament on i qui pot consumir i faria registre de qui compra i això ten... i fora d'aquests àmbits sí que aplicaria madura. O sigui, jo crec que certa madura amb no generalitzada, sinó tenint els teus espais per fer-ho correctament, entre cometes, però que si surts d'aquests espais, per dir alguna cosa, si et poses a fumar marihuana en una terrassa al costat d'una família o d'una persona que està prenent, que et vingui un agent de la policia, et casqui 200 o 300 euros de multa, jo crec que s'ha de fer. Jo crec que hem arribat a un extrem ja. Llavors, quan comenci a córrer la veta de que, ostres, si jo em poso a fumar en un banc, no sé què, em poden caure 200 euros de multa...
Això, i corre, això, eh? Això corre, eh? Això en 3 o 4 dies ja tens l'atac a tot arreu.
Jo crec que caminarem 100 metres i ens anirem a, o se n'aniran al club canàmic de turno a fer-ho allà.
Avui estem fent tertúlia amb el Xavi Barrena, amb l'Ivan Guera i amb el Carles Fernández, aquesta part de la tertúlia a partir de la conversa amb en Jordi Feu i amb el doctor Joan i amb el doctor Joan Colom. Una de les imatges, evidentment i malauradament, del cap de setmana és el que ha passat a Melilla. Estem parlant d'aquest intent de saltar la tanca protagonitzat per milers de persones. El resultat final, a partir de l'acció policial de la gendarmeria marroquina, com a xifra encara no està clar. És veritat que hi ha ONGs que estan parlant de 37 persones mortes. Les autoritats marroquines n'han reconegut un total de 23. També aquestes darreres hores es denunciava que a la ciutat de Nador, per exemple, s'estaven excavant fosses per enterrar-hi més d'una vintena de persones d'una manera ràpida i sense investigar exactament què és el que ha pogut passar. El José Alonso Sánchez és el portaveu de l'Associació Pro Drets Humans de Melilla, és advocat i fa molts anys que treballa sobre el terreny ajudant a les persones migrants. José Alonso Sánchez, buenos días.
Buenos días.
¿Cree que llegaremos a saber exactamente qué sucedió en este intento de salto y cuántas personas han fallecido?
Bueno, lo que sucedió es lo que suele pasar de vez en cuando. Lo que ocurre es que esta vez pues han sido demasiados muertos y a la luz del día, porque de noche, vamos, yo he estado alguna madrugada allí, ha habido 14 muertos y no ha salido en ningún sitio, ¿eh? Es decir, esto es un sistema que se ha creado para filtrar la entrada de refugiados en España, y este es el resultado.
Entonces, el producto distinto. ¿Qué ha pasado de distinto en esta ocasión? Es decir, por ejemplo, ¿por qué ha pasado de día? ¿Por qué lo decidieron en ese momento? ¿Por qué se produce este intento de salto?
Bueno, los intentos de salto se producen cuando pueden intentarlo. Normalmente, bueno, ha pasado... pues que un día ha habido una cumbre entre España y Marruecos, y el día antes, solo las 48 horas antes, pues Marruecos ha abierto un poco la espita para crear un poco de tensión y presionar y demás al gobierno español de turno, ¿no? Uh-huh. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que, como parece ser que ha ocurrido esta ocasión, como en otras ocasiones, pues el ambiente se le ha vuelto absolutamente irrespirable a estas personas, que se pueden tirar meses o años viviendo en un monte, pues prácticamente a la intemperie, pasando miseria, y bueno, pues con los acuerdos últimos entre los gobiernos de España y Marruecos, pues se dedica a las autoridades marroquíes a limpiar el monte, ¿no? Entonces, pues, persecuciones, ha habido a veces incendios, esta vez no, pero ha habido veces que han quemado el monte para que se fueran, ¿no? Es decir, aquí se hace de todo.
Estamos hablando de una zona en la que hay mucha opacidad, de la que prácticamente no se sabe nada, es territorio marroquí. Usted estaba hablando, ha utilizado una expresión, me ha sorprendido, si me lo permite, que es limpieza.
Sí, sí, o sea, limpieza, como se habla de limpieza étnica o limpieza, en este caso, de refugiados.
Claro, pero estamos hablando de una acción que lleva a cabo la policía marroquí o el ejército marroquí directamente.
Sí, 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 es decir, ahí hay un monte, el monte Gurugú, tiene 800 metros de altura, con un bosque de pinos, uh-huh. y bueno, pues allí pues más o menos se camuflan como pueden los refugiados, y en un momento determinado, si no los pueden sacar por las buenas, pues lo sacan con violencia, y si es más complicado entrar en el bosque, pues le pegan fuego.
Se está hablando en esta ocasión de si la gendarmería marroquí había sido más dura que en ocasiones anteriores. ¿Usted lo cree?
Pues es que es difícil evaluar, es decir, si ha sido más dura o menos dura. Es simplemente que aquí se han creado unas condiciones para entrar en Melilla para determinadas personas, y entonces, pues, dependiendo de las circunstancias, pues mueren más o mueren menos, o a lo mejor no muere nadie, ¿no? Pero siempre hay heridos y, en fin, gente que acaba hospitalizada con asistencia facultativa, etcétera, ¿no?
¿Les consta que la policía marroquí estuviera actuando en territorio español para hacer deportaciones en caliente?
Bueno, eso no nos consta, ¿eh? Eso no nos consta. Es decir, las devoluciones en caliente normalmente lo hacen los agentes españoles, uh-huh. Siguiendo instrucciones, evidentemente. Y bueno, pues unas veces los agentes marroquíes aceptan esas devoluciones y otras veces no las aceptan. Uh-huh. Ya digo, todo eso ya depende de la alta política, de cómo estén las relaciones entre los gobiernos de España y Marruecos.
Claro, en este momento, en principio, parecería que esas relaciones tenían que estar bien, ¿no? Por lo menos a partir del último movimiento de Pedro Sánchez, con lo que sucedió con Argelia, etcétera, parecía que se había llegado a una situación, o que uno de los motivos para hacer ese paso era para normalizar o segurizar todo lo que era la zona de la frontera en Melilla, también en Ceuta. Hasta ahora no había sucedido nada. ¿Es un cambio que no tendrá efectos para evitar estos intentos de salto?
Bueno, es que lo que ha ocurrido es un salto como consecuencia de tratar de evitar los saltos. Es decir, parece una incongruencia, pero ya digo que estos refugiados estaban en el monte, se le hace la vida imposible para que se vayan, y la salida es intentar saltar la valla como sea, ¿no? Que, bueno, que por cierto se habla de valla, pero es que son varias alambradas, y las más grandes y más peligrosas están en el lado marroquí, ¿eh? Nosotros uh-huh. siempre estamos mirando aquí que si la valla tiene esto que corta, que si lo otro que se cae, y hay que ver lo que son las alambradas de la otra parte y el foso que se ha construido a lo largo de toda la alambrada en la zona ahora mismo controlada por Marruecos, ¿eh?
¿Cómo es esa zona? O sea, aparte, digamos, del foso, ¿de qué tipo de valla estamos hablando?
Pues estamos hablando de una alambrada que puede tener como 2 metros de alta, una alambrada bien fuerte, no sabría cómo decirlo, una alambrada muy, muy gruesa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que yo no sé realmente cómo hay alguien que puede saltar eso, ¿eh?
Uh-huh. Es decir, que cuando se llega a la valla española, digamos, ya se ha tenido que superar obstáculos, digamos, absolutamente lesivos también, ¿eh?
El rollo de alambrada de 2 metros de alto, tienen que pasar el foso. Y uh-huh. después las alambradas o vallas de Melilla, ¿no? Uh-huh. Que miden, pues, 6 metros de alto. Y en fin, y arriba antes había cuchillas que cortaban, y bueno, pues las cuchillas se han ido retirando, y ahora pues hay un rulo que lo que hace es que se supone que gira, y entonces impide que el refugiado salte.
Uh-huh. Estamos hablando de este intento de salto, ¿fue en una zona próxima a un paso fronterero abierto o directamente en una zona de valla?
No, ahí abierto no hay nada.
No, me refiero a si era una zona próxima al paso fronterizo o era directamente en un espacio de valla únicamente.
No, o sea, el paso fronterizo, ahí hay un paso fronterizo, pero está cerrado uh-huh. desde antes de la pandemia, y hay un paso fronterizo, el de Beniensar, que, bueno, puede estar, pues no sé si a 1 kilómetro aproximadamente, que uh-huh. es el único que está abierto ahora en Melilla.
José Alonso Sánchez es el portavoz de la Asociación por Derechos Humanos de Melilla. Un placer, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien. Molt bon dia. Falten 5 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 10 del matí. Les imatges són tremendes, les del cap de setmana. Brutals.
És horrible.
Brutals.
És indigne. Indigne i és molt difícil. Primer, jo crec que l'actitud del president Sánchez és absolutament incomprensible, per fer servir paraules, diguem, no massa feridores, perquè és cert que la primera intervenció que ell fa des de Brussel·les, les coses, diguem, s'acaben de saber, però, si no les sabia, o no sabia el nivell de gravetat, malament, vol dir que té un sistema que no va ni amb rodes, i dos, si ho sabia, i el que la reacció és felicitar les forces i cossos de seguretat de l'Estat, especialment les marroquines, que actuen en coordinació amb les espanyoles per evitar diguem, menys que una invasió, va fer servir la paraula la nostra integritat, no?, territorial.
Sí.
Si aquest és el tema, és indigne el senyor. Perquè en aquell moment, sense saber xifres, ja es veien, ja ens arribaven a tots, i espero que també a ell o als seus serveis, imatges de persones amuntegades, amuntegades i immòbils. Que, per tant, una de dues. O estaven mortes o estaven molt greus. Per tant, això ja passava. L'endemà fa una roda de premsa que jo crec que els serveis, diguem, serveis d'intel·ligència comunicacional de la Moncloa tenien previst el divendres fem una cosa que és allò dels trens que portaran cereal i ens guanyem la premsa del dissabte i el dissabte fem l'anunci de les rebaixes fiscals, etc. i ens guanyem la premsa i tenim tot el cap de setmana, llavors tota la setmana viurem d'això. I resulta que li passen dues coses, que uns ultres del Tribunal Suprem dels Estats Units diuen que això de la llei de l'avortament no va i per tant se li mengen el divendres i llavors que a sobre doncs, hi ha una colla de gent que hòstia, decideix saltar una tanca. Ja ara, diguem, costa molt de dir que l'acord amb Marroc va d'una altra cosa. Perquè jo m'imagino la trucada i la resposta del de Marroc, que no era això que em vas demanar. Que no passessin, però no han passat.
És que és aquest el tema.
Ja està.
És això.
Vas demanar això, no?
Doncs però jo ja crec està. Que és...
El mètode... ara em vinguis amb històries amb mètode. Llavors, no pot ser que llavors assenyalem Erdogan, que assenyarem a Líbia, que aquells que són inhumans, 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 i llavors ho tinguem aquí a la cantonada. Això és, una cosa és el problema, que el problema és europeu. I mira, això jo crec que tots hem d'estar d'acord. Altra cosa és la gestió. I la gestió que es va fer és que si aquella pila de gent que hem vist tots, o tothom que ha volgut ha vist, haguessin sigut gossos, tindríem el Passeig de Gràcia ple de gent, i tindríem el Passeig de la Castellana ple de gent.
Mira,
però no,
el...
són migrants i, a més, o sigui, ja són refugiats, que venen de Sudan del Sud, que no venen de Suïssa, a veure, fotem, que també fugen de la guerra, també fugen de la guerra, que passa que són negres, això és veritat. No són rossos i amb els ulls blaus com en una altra guerra. I, a més, doncs, segurament no tenen una connexió de gas amb nosaltres, etc etc i més coses, però... Una cosa és el problema de les migracions i l'altra és la gestió. I la gestió és nefasta.
Mira,
I felicitar les forces i coses de seguretat, em sembla, diguem... Vaja, és igual, m'estalvio el qualificat.
Avui Pedro Sánchez, La Vanguardia publica l'entrevista a Pedro Sánchez.
Sí, fa una pregunta i una resposta.
A l'encapçalament de l'entrevista, el diari ja explica, escolta, amb aquesta entrevista la vam fer divendres, i, evidentment, hem hagut d'actualitzar-la a partir d'aquí. Actualitzar-la vol dir que hi ha una pregunta sobre la tanca de Melilla. Jo crec que en temes de periodisme no cal marejar la gent, però és evident que aquesta resposta s'ha enviat escrita i està,
sí, està clar.
I està calcada. Per tant, per què ho dic? Perquè és una resposta absolutament mesurada després de saber tot, diguem-ne.
I que es podria donar divendres.
Doncs jo crec que... Sí, sí, però vull dir que... Com que estem en aquest moment, jo crec que és molt interessant llegir l'entrevista i llegir aquesta resposta, primer, perquè es veu clarament que la resta és una conversa i aquesta resposta no. És una pregunta feta per actualitzar, és a dir, por cierto, presidente, nos ha pasado esto, i li han enviat un e-mail, diguem-ne, no? Segurament a La Vanguardia, i els han dit, la resposta és aquesta. En aquesta resposta es continua dient... Mai em cansaré d'expressar el meu suport a la Guàrdia Civil i a la policia, i també agraeixo la labor de la gendarmeria marroquí. Marroc combat i també pateix aquest tipus de violència, refereix, perquè ell argumenta, diguem-ne, que és culpa de les màfies, no? També pateix aquest tipus de violència, els majors responsables de la tragèdia i d'aquestes pèrdues de vides humanes són les màfies internacionals que organitzen els atacs violents. Ja està, ho dic perquè després, sí, a vegades els periodistes diuen no, no m'heu interpretat, la resposta no està sencera. Jo ho dic, no ho sé, però estic molt convençut que aquesta resposta... Estic molt convençut que aquesta resposta està fet un copiar-pegar, que és el que toca, eh? Vull dir, tu demanes, escolta'm, com em respons això? I ells en diuen, aquesta és la meva resposta, doncs el diari la posa. Però tal com està redactada aquesta resposta... no crec que sigui una resposta oral, diguem-ne, sinó que, vull dir que en el sentit que és molt mesurada.
Sí,
i se l'han mirat diversos ulls.
I en aquest mesurament continua havent-hi aquesta...
I que és la primera vegada que lamenta les morts.
Perquè, sí, perquè...
També es veu.
Perdoneu, volia fer aquest incís, però a partir del que deia el Carles, perquè m'ha semblat... Quan he llegit l'entrevista he pensat, ui, això em sona diferent. Bé, sona diferent, bàsicament, perquè és...
Jo crec que en aquesta
escrit,
resposta...
Escrit i, per tant, molt mesurat i pensat.
Hi ha una mica la clau. O sigui, assistim des de fa anys... Això s'ha fet molt més palès i molt més cru amb el canvi de postura d'Espanya respecte al Sàhara, però ja fa molts anys que el Marroc fa servir pràcticament com la seva principal eina de política exterior la migració. I aleshores, en aquest context, el govern espanyol té dues opcions: o culpabilitzar les màfies o assumir la responsabilitat, el govern espanyol, compte, i la Unió Europea, eh? Perquè tot això passa perquè estem dins la Unió Europea i som la primera porta d'entrada.
La resposta del Charles Michel
perquè...
és bastant galdosa,
sí,
eh?
Sí,
també,
sí, també.
Perquè una de les últimes hores és president del Consell Europeu.
Sí, sí.
I és molt fàcil, vull dir, que té absolutament tota la responsabilitat, però perquè té una sèrie de senyors al darrere que l'estan dient estupendo, ho estàs fent fantàstic. Perquè però, és la frontera ostres. Més fràgil de la Unió Europea.
Però hi ha experts en ambigüitat, a la Unió Europea.
Però o sigui, al final, l'essencial és, davant d'això, pots fer dues coses. O donar les culpes a les màfies, i això és gratis, o assumir que és un problema de primer ordre, primer de tot de drets humans, i després de política internacional, però primer de tot de drets humans, i ho assumeixes com a govern, posant les condicions que exigiries si aquestes persones venen d'Ucrània. I això és el que ni el govern espanyol ni la Unió Europea estan disposats a fer.
No, home, a mi tot plegat em genera una gran repugnància. La visió de les imatges, és a dir, que jo com a ciutadà d'aquest estat se'm pugui vincular d'alguna manera a un Butxa, a una Srebrenica, com que és el que hem vist, totes les imatges de cossos amuntegats que hem vist aquest cap de setmana, em repugna, i em repugna encara més que l'estat del que formo part tingui aquest tipus de relacions amb un estat que no respecta els drets humans de cap de les maneres. I com diu l'Iva, utilitza l'aixeta dels immigrants per pressionar o deixar de pressionar. És a dir, a la que els serveis secrets marroquís, que aquests sí són bons, van detectar el Gali, el president, el director, no sé quin, formalment quin càrrec té del front Polisari, a un hospital espanyol tractant-se de Covid, des de llavors fins que Sánchez va canviar la política del Sàhara, van entrar 50.000 refugiats per Melilla i Ceuta. I va haver-hi les invasions de Ceuta i va haver-hi la de Melilla aquest mateix any. Vull dir, i ara que ja tenen el que volen, que és el suport d'Espanya per acabar amb el dret d'autodeterminació del Sàhara, i permeteu-me que sigui cínicament dubtós, però és que em sembla que no hi ha millor política dissuasòria que els 40 morts, si és que han estat 40 d'aquest cap de setmana. Perquè, com dèiem abans en un altre tema, si comença a córrer que tu t'apropes allà, vindrà la policia marroquina i et matarà, veurem quanta gent intentarà saltar la tanca. I, a més, una cosa molt de la Unió Europea, que es vanta de defensar els grans valors democràtics, però que també té les seves clavegueres i el seu punt de cinisme i el seu mirant cap a un altre costat perquè ja ens va bé.
Clar, perquè la feina bruta te la fa el Marroc, amb la qual cosa tu no ets responsable directe d'aquestes morts, però tu estàs fomentant això.
El que passa és que tampoc és una situació nova, eh? A mi m'ha sorprès que quan el José Alonso Sánchez ha fet servir l'expressió de limpieza, diguem-ne, no? per treballar, però jo és veritat, a mi em va tocar, eh? Poc entraré molt en batallades personals, però jo he estat a Ceuta i a Melilla bastants dies treballant amb temes de... Veieu, quan hi va haver-hi alguns salts i quan va passar el tema del Tarajal, etcètera, fa molt temps, eh?
Però el Tarajal...
Que ha quedat amb no res, eh?
Però vull dir...
És que se'ns ha oblidat tot, però el Tarajal és un escàndol d'una magnitud.
No, no, però...
I ha quedat amb res,
eh? Vull dir, volia fer la reflexió, simplement, perquè quan va passar el tema del Tarajal vaig estar bastants dies a Ceuta i després a Melilla. I ja, aleshores, això mateix que ha dit el José Alonso Sánchez avui, ja, aleshores, m'ho van explicar a Melilla, que les muntanyes de Nador, que separen... Nador és una ciutat del Marroc que està enganxada literalment a Melilla, i entre mig hi ha un turó, que és aquest turó...
Militarment és molt famós, va guanyar el general Sanjurjo...
Doncs aquest turó al qual ha fet referència el José Alonso Sánchez, quants anys fa el Tarajal? Doncs ja aleshores denunciaven la gent que estan allà treballant, tant els que havien aconseguit saltar com els que treballaven a les ONGs, que era un continu d'accions de la policia marroquí i de l'exèrcit marroquí, de maltractaments, vexacions, insults, incendis, etc. Amb l'únic intent de fer-los fora d'aquella zona. I això continua passant avui. No, i sembla que és el mateix que explica el que ha passat ahir. I són anys i anys i anys. Vull dir, ho dic perquè és amb acord i sense acord amb Pedro Sánchez, per entendre'ns.
El maig del 21, quan va passar allò de Gali, jo suposo que la policia marroquí va deixar de ser tan prolix en la neteja dels immigrants del Gurugú. I, clar, van modulant d'aquesta manera, que estan repugnant, torno a dir, Espanya no pot tenir tractes amb aquest tipus de regnes.
Ah, però aleshores com ho fas per mantenir aquesta relació?
Europa, perquè jo crec...
Però com ho fas, aleshores, per mantenir
aquesta
relació?
Jo crec que va haver-hi una visita de von der Leyen a Madrid, no? Uns dies abans, que després tots ens vam llevar amb la sorpresa de 40 anys o més de 40 anys de política exterior en relació al Sàhara, i de sobte doncs allò va canviar. Jo no estic massa d'acord amb que si els migrants i especialment els refugiats saben que la policia, perquè la situació és tan bèstia que s'enfilen amb una barca de plàstic a Líbia.
És un tema de percentatge, sempre hi haurà uns quants que s'ho pensaran dues vegades,
però
sobretot si es repeteix.
Vull dir que el no sé, hi ha entrevistes avui a diferents mitjans de comunicació, no?, d'algú que ho ha aconseguit, diu, he deixat una pila d'amics allà, però estic feliç, no?, perquè el motiu que els porta és tan superior, perquè el motiu és que se't mora la família,
i la penúria que han passat pel camí.
És aquest el motiu, i els que s'hi han quedat pel camí, i el desert està ple d'esquelets, etcètera, no? Però... Més enllà de que la dificultat de la gestió d'això, perquè la tanca que té Erdogan allà deu ser de, no de 6, sinó de 25 metres, i el que fan l'actuació de la policia marroquina deu ser un acudit al costat del que fa la policia turca.
Per tant, venen perquè és el punt dèbil d'entrada a Europa.
Però també a Líbia sabem que hi ha prostitució forçada, que hi ha maltractaments, que hi ha esclavisme, etc, promogut per aquest TAP. Però més enllà d'això, el que no és de rebut és que Pedro Sánchez avui, en una entrevista a un diari, sigui la primera vegada que diu lamento les morts. És que no és de rebut. No és de rebut. Hi ha molta... I la Unió Europea és experta en ambigüitat.
Sí.
Per tant...
I després...
Si vol lamentar una cosa, ho pot lamentar sense ofendre ningú, diguem, perquè ho ha fet en infinites ocasions. Però el menysteniment cap a aquestes persones és jo, més que em sembla espectacular. I no puc entendre com no hi ha una reacció molt més contundent. Val que això es produeix a la nit i hi ha 14 morts. Doncs, escolta, a mi se m'havia passat per alt i jo no tenia coneixement. Per tant, aquí mea culpa primer. No sé si és fàcil tenir-ne coneixement o no, però mea culpa primer. Però aquesta ha estat molt evident i les imatges són de bestiar. És que es tracta la gent pitjor que el bestiar.
Jo crec que el més escabrós de tot el que ha passat aquest cap de setmana és la consciència de que portem, parlant en termes exclusivament polítics i no de drets humans, portem mesos i anys parlant de que ve l'extrema dreta, i de fet la reacció del govern més progressista de la història és la que podria haver tingut un partit d'extrema dreta de qualsevol país europeu, perquè en el fons és una reacció acceptada, perquè és el que dèiem, tampoc no hi ha hagut grans manifestacions,
no.
Ni hi ha hagut grans queixes, ni aquesta reacció està tenint un cost polític més enllà de, en fi, nosaltres tenim un micro i ens és molt fàcil queixar-nos i escandalitzar. I no és que ens ho fem, estem escandalitzats, però en el fons és una escandalització molt fàcil. Però aquest cap de setmana les manifestacions han estat la Pride i l'avortament, i em sembla fantàstic.
I l'OTAN.
I l'OTAN. Però ningú s'ha manifestat per aquesta idea.
Va haver una concentració que va ser tan poca gent que...
Que no
és una fotonotícia. Sí.
És una fotonotícia. Per tant, a mi la següent cosa que em preocupa molt és que al final tenim un govern presumptament molt d'esquerres, que està fent un discurs molt de dretes, perquè aquest discurs no té costos. És a dir, que en el fons el govern està fent el que sap que pot fer, perquè nosaltres li deixem.
I fent una lectura frívola, dic frívola en comparació al que estan parlant, que són vides humanes, però també jo crec que a Pedro Sánchez se li ha canviat la sort, la baraca, no? Vull dir, després de la patacada que va rebre Andalusia el diumenge, que planifiquen tota la setmana, ja preparen les mesures d'exempció fiscal i els bons d'ajut al transport públic, aquell discurs gens preparat, molt espontani, de... Jo sóc una persona incòmoda per les elites i el poder, que dius, ostres, si ja estem aquí, que malament devem donar a les enquestes, si ja estem així, jo soy rebel de sin causa, que li passi això, que no sé si electoralment li pot passar factura o no, però que, si més no, moralment, en el core del votant socialista i, sobretot, dels seus coaligats en el govern, que això els hi fa un mal tremendo. I, sobretot, extès el que ja ha passat a Andalusia. És a dir, si el govern més progressista de la història fa això... Ah, no, escolta, podem anar un govern de dretes tranquil·lament, perquè pitjor no ho farà. Llavors, quan aquesta idea cala, que és el que ha passat a Andalusia, perquè no només és un tema d'abstenció del vot socialista, hi ha un traspàs de vot dels socialistes a Andalusia, doncs, bueno, tenen mala peça al teler.
D'aquí a 3 minuts arribarem al punt de les 10 del matí. Fem una pausa per reflexió de Carles i després seguim amb aquesta qüestió i amb més temes de l'actualitat del dia. Per exemple, aquesta confirmació del Mobile World Congress, que es quedarà a Barcelona fins al 2030, i una enquesta que avui obre el Periódico de Catalunya, segons la qual, si hi hagués avui eleccions a la ciutat de Barcelona, Ada Colau quedaria tercera.
Ràdio Estel. Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín. Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratori Osmain et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmain.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es. Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí...